Els ancians latuames recorden que, en la llunyania dels temps mítics, els seus avantpassats van baixar els rius navegant en el ventre canoa de la gran anaconda. A Catalunya Ràdio, els viatgers de la gran anaconda, amb Toni Arbonès. Camins de casa.
Has fet fragments, eh?
Fragments. Tot en obergués, que són 33 dies, eh?
Jo em pregunto, on són els límits humans? Hi ha un cúmul de travesses extremes, he estat repassant.
Sí.
Travesses que desafien el sentit comú. En principi, la Marató de la Selva, Brasil, 250 quilòmetres en 6 etapes a través de la selva, a més de 45 graus de temperatura i humitat extrema, la Tour de Già, a Itàlia. Els competidors tenen 150 hores per recórrer 303 quilòmetres a través de 25 colls de muntanya, superant un desnivell positiu de 24.000 metres. La Ultra Trail del Mont Blanc, 170 quilòmetres, desnivell positiu de 10.000 metres, límit de temps 46 hores.
Sí, però l'Ultra Trail l'han baixat de 20 hores.
Sí, sí,
eh?
Tens el límit de 46, jo no el faria.
No.
L'equivalent a córrer 4 maratons i pujar 53.000 esglaons. La Ultra 333 a través de l'Himàlaia, és a dir que...
No.
Autèntiques bestieses, Joan, bon dia.
Hola, bon dia. Jo el que no entenc massa és a on arribarem, perquè...
Joan Portell, pedagog, viatger i escriptor.
L'altre dia justament sortia aquesta cursa que fan, em sembla que és als Estats Units, en el que tu tens una hora per fer 7 quilòmetres. Quan tornes al punt de sortida, tornes a tenir una hora per fer 7 quilòmetres. I tornes a tenir una hora per fer 7 quilòmetres. I tu sempre tens una hora per fer 7 quilòmetres.
Almenys canviar el paisatge.
No. Vas fent sempre la mateixa volta.
Per això.
La primera volta és molt fàcil, perquè anant una mica al trot, de seguida els fas, no? Però... clar, quan em portes 24 hores i ja has fet 24 voltes i et diuen, tens una hora... I l'últim, em sembla que va estar 3 dies fent voltes. És a dir, al final, no sé, jo el que trobo per això és que hi ha altres maneres de descobrir.
Per exemple, la Tica.
Per exemple, la Tica, sí. La travessa integral catalana. Que és una travessa que, de fet, era necessària, però ningú l'havia dissenyat o ningú l'havia
ressenyat. Sí, havia detingut.
Exacte. Que és... la travessa transversal de Catalunya pel Prepirineu i la tornada pel Pirineu, sempre per terres del Principat, eh?
O sigui, comences a mitja alçada i acabes a...
comences a la Garrotxa.
A l'alta muntanya.
Sí, comences a la Garrotxa i tornes travessant l'alta muntanya, és a dir, ens anem gairebé fins a la Pica d'Estats i ens anem fins al Coma Pedrosa i travessant tota la zona de la Cerdanya i Núria, eh? És a dir, és una travessa... que aquí va ser la genialitat del Joan Miravet.
Ara va dir la genialitat d'algú.
Exacte, perquè hem de tenir en compte que a Catalunya tenim una llarga tradició de marcar camins i de senyalitzar-ho, eh? Hi ha el Comitè de Senders de Catalunya, etc, que aquests...
Però ja s'ha passat una línia i tot, eh? Perquè ja no sé si... Jo ho he vist, no només a Catalunya, sinó arreu, que hi ha aquest costum de fer fites,
sí,
de fer conjunts de fites, i trobes llocs que hi han 200 fites, no?
No, però això no té sentit.
És vull dir que
això...
hem perdut el nord, Joan.
Fins i tot l'altre dia hi havia un article que llegia al voltant d'aquestes conjunts de fites que gairebé s'han convertit com un punt allò...
magnètic.
Telúric, una mica, i que deien que, sisplau, que no ho fem. Perquè el moure pedres en aquests espais que són tan secs a vegades perquè només hi ha pedra, estic movent la poca arena que ha quedat entre pedra i pedra que permetria que alguna petita vegetació comencés
a arrelar.
Quan jo moc això per fer una escultureta que m'ho passaré molt bé, ui, mira, n'he apilat 10, a l'hora de la veritat estic afectant el medi ambient molt més del que em puc arribar a pensar, que no pas aquest món artístic que, de fet, no porta enlloc.
Però fent fites per marcar un camí, no?
No, el que trobo això a vegades és que, i aquí és també una de les virtuts de la Tica, és que uneix diferents camins com el GR7 o el GR11, etc., va agafant fragments de petits camins que ja estan senyalitzats, i el que fa en Joan és senyalitzar els trams que uneixen aquests altres camins.
Clar, és a dir que el Joan va recórrer prèviament, proposar, marcar, netejar.
Sí. Netejar! És que 5 anys ha estat en Joan Miravet amb això. Des que la primera vegada que vaig parlar amb ell, que era abans de la pandèmia, ja no diguem, per suposat, que ell tenia aquesta idea i ell ja havia recorregut i tenia una intenció, etc, fins que l'editorial Piolet ha publicat la guia que es diu Tica Muntanya, amb un seguit de mapes, etc, és una molt bona edició. Han passat 5 anys i això vol dir que ell ha recorregut aquesta travessa de 33 dies.
Un munt de vegades.
Un munt de vegades, fins i tot obrint camí, però no obrint camí de dir és que vaig per aquí al mig, no, recuperant camins, que això és el que és més interessant. Quan ens trobem a l'alta muntanya o a la mitja muntanya, hem de tenir en compte que aquesta estava molt habitada. Fa 100 anys, allà on abans hi havia 500 persones, ara n'hi ha 10. Aquestes 500 persones, el seu mitjà de transport era anar a peu per camins. Camins de bast, camins de camp, camins d'anar a la font, camins rals...
Clar, per tant, allà on vivien, doncs, de fet, s'obria una estrella de camins, una teranyina de camins.
Una teranyina immensa. I Catalunya, la mitja muntanya aquesta que... Recordem que des del segle IX-X estava ja habitat, vol dir que tots aquests marges de pedra seca i de camins que s'han anat fent, gràcies a exemples com la Tica, comencem i tornem a recuperar en part aquests vells camins que ens permeten traslladar-nos, en aquest cas transversalment, per Catalunya.
Però això de netejar, Joan, això ho devia fer prèviament, és a dir, abans que hi comencés a passar la gent, no? Perquè m'imagino que la gent ja deu saber que aquests camins doncs, no s'han de fer llançant pots i llaunes i ampolles a mesura que avancem.
No, per suposar, és a dir, el seu marcatge...
És que t'ho dic perquè pot semblar de sentit comú, però te n'adones que no és tan abundant el sentit comú.
No, bé, ja diuen que el sentit comú és el menys comú dels sentits,
del sentit.
No? Això, i és ben del cert. Però un dels elements que ens fa que jo veig la singularitat del qui està habituat a caminar és que, primer, per suposat que l'entorn l'intenta tenir cura, que no apila pedres, diguem perquè sí, i que després que aquesta cura del camí la té fins i tot quan veu un element que està fora del camí. Per exemple, tinc amics que van a muntanya a escalar...
Amb una bossa.
No, amb una bossa, però no, ja no només amb una bossa, sinó... Quan tu vas per un camí i trobes una pedra o una branca al mig del camí, no la salten, sinó que la col·loquen al costat, l'aparten, la retiren, no sé què. És a dir, moltes vegades, per segons quins camins, vaig amb unes tisores de podar, que ja sé que...
Per ser un esbarzer...
un esbarzer... A més,
o una branca que s'ha trencat...
Recordem, quan vam estar amb la pandèmia tancats...
No donis idees, per això, Joan.
No, per la pandèmia ho dius?
No, per les tisores de podar.
No. Però sí que arrencar alguna branca, trencar-la, fer el camí més amable, un esbarzer que, això, o una argelaga, o un arbre que mig caigut, etc. Tot això, doncs, és un element d'anar tenint cura d'aquest camí.
Què ens proposa en Joan Miravet? Ruta senderista, ruta muntanyenca, variants, dreceres...
La Tica és un itinerari circular que ell es pot començar de molts llocs, però la guia la comença a Tortellà. Tortellà és la Garrotxa, Alta Garrotxa, i a partir d'aquí, ell el que ens fa és un primer recorregut per la part del Prepirineu, que aniríem enllaçant amb diferents jornades, Tortellà, Camprodon, la Pobla de Lillet, Saldes, és a dir, ja estem al Pedraforca, d'aquí saltem cap a Organyà, d'Organyà per la Serra del Bou Mort ja saltaríem cap al Pallars, la Torre de Cabdella, i a partir d'aquí, un cop ets a la Torre de Cabdella, que això ja és com la porta d'entrada als Pirineus, tota la tornada ens la fa per el que seria, doncs, Esterri d'Àneu, després se'ns en va cap a la Vall Ferrera, Arinsal, que això ja és Andorra, Bellver de Cerdanya, saltem cap a Planoles, Santuari de Núria...
Vols dir que encara tenim forces per saltar?
No ho sé. El que és interessant, a més, de la Tica és que ell, malgrat que jo el conec, i és una persona que va sempre amb la tenda al damunt, i ell no porta fogonet. Si veieu algú sense fogonet però que menja espaguetis...
És el Joan Miravet.
És el Joan Miravet. Com s'ho fa? Arriba un lloc.
Els posa el sol.
Els posa l'aigua en remull i els deixa en remull tanta estona fins que estan estuats.
Són filleus inflables.
I a més freds. I a més m'explicava que els bastons que utilitza per caminar són els pals de la tenda. Els pals interiors
clar,
de la tenda.
Si t'estalvies pes.
Ai, si estalvia pes.
T'economitzes, clar.
Home, i va amb uns senyors pals que li han
una altra servir. Cosa és que després puguis muntar la tenda. I que no hagis fet molt bé els pals, però bé.
Clar, això també és veritat. Que potser dorms al ras, eh? Però és una manera de marcatge molt autònoma d'ell, però que ell ha pensat en el possible caminador d'aquesta ruta, que seria la gent habitual acostumada a fer 4, 5, 6, hi ha etapes de 6, 7 hores, però tampoc són etapes allò com l'ultratrail del Mont Blanc ni aquestes coses que comentàvem al principi, sinó que són etapes relativament curtes que sempre acaben en un hostalatge...
Això és important, Joan.
Sí, jo ho sento, eh? Vull dir,
això és important.
Es pot ser molt cabra boja el que sigui, però una dutxa a la nit, o una bona sopa i una escudella, a mi que no me la treguin, no?
I tenen servei de rescat eficient en aquesta ruta? Perquè, clar, molta gent anirà amb GPS, però deuen haver-hi punts foscos. Si no portes mapa de paper...
Clar, clar. No, no, no. L'etica t'ofereix mapa de paper.
Almenys que portis tres de campanya.
I un element interessant que jo crec que aquí l'editorial Piolet ha fet és que a la part posterior de la guia hi posa uns codis QR, tu et pots baixar la ruta Wikiloc, de manera que tu la pots seguir en segons la Wikiloc. És a dir, no és allò de dir és que el paper és aquell espai sagrat en el que si faig paper ja no faig món virtual.
No, és compatible una cosa amb l'altra.
Exacte, és totalment compatible. És a dir, per exemple, l'altre dia mirava unes guies de l'editorial Sua, una editorial basca,
sí,
i també hi poso un codi QR perquè aquella ruta que tu poses, si vols més informació, vas al codi QR i te la deixa marcada i te la permet. Què és el que trobem al paper? El paper s'està complementant en el món virtual i la TICA no podia ser menys amb això, sent una guia moderna, però al mateix temps hi ha els mapes. A mi m'agrada molt el mapa, eh? Vull dir, sóc enamorat del mapa. Primer, no gasta piles, diguem, no passa res si se m'acaba la bateria.
Ah, però tens l'hostal després, no? Per carregar.
Sí, però i si no arribo i em perdo i aquestes coses...
Llavors has de portar carregadors solars.
Clar, el que passa que, a més, m'he trobat últimament llegint algunes notícies de salvaments que fan de gent perquè s'ha entorçat un turmer i aquestes coses així, i penso, ostres, hem convertit la muntanya en un espai d'oci tal que tots sembla que tinguem la seguretat que ens vindran a salvar, fem el que fem, no?
I això no és així.
I això no és així, perquè em puc trobar perfectament en segons quins indrets que no tinc cobertura, no podia avisar. És a dir, que no confiem cegament en aquest salvament. Per on passa, per exemple, la TICA, jo dubto que els serveis de rescats puguin indicar-los gairebé on és. Per exemple, espais com la Serra del Boumort. La Serra del Boumort gairebé sembla...
Ja ho diu el nom.
Exacte. Si allà hi va morir un bou, com no hi hem de morir nosaltres, no? Vull dir, és a dir, és una serra magnífica. Quan ve la brama del cérvol a la tardor, és un lloc on es va escoltar, però la resta de l'any, a part de cérvols, no hi trobarem ningú.
Home, tu dius que hi ha indrets de bellesa inaudita.
Inaudita, absolutament. És a dir, aquí, clar, travessar, no la Pobla de Lillet, però travessar el Berguedà, passant de la Pobla de Lillet cap a Saldes, on anem tots? On va la gent? Anem a les fonts del Llobregat. Però si saltem el que seria la riba esquerra del riu, és que, clar, tot allò del mirador de la lluna, el refugi de Gaudí, totes aquestes zones, no hi ha ningú. En parlarem més endavant.
No són ni els mapes.
Gairebé, gairebé. Però, clar, la TICA, què és el que ens permet? Descobrir aquests espais amb una, jo crec, solitud bastant assegurada i amb un marcatge que no és allò d'anar a l'aventura perquè a qui no li agradi recórrer territori sense conèixer.
Tot això, la mòdica distància de 640 quilòmetres, dividit en 33 etapes, si ho vols fer seguit, doncs són 33 etapes de certa duresa, no? Perquè si són jornades de 5, 6...
7 hores...
7 hores, depèn, sí, del pas, no?
Sí, 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 sí. El que passa que, clar, això són 7 hores de treball, diguem, no? Si jo, pel camí, m'aturo a dinar, m'aturo a fer una migdiada, etc, sempre se m'allarguen. Diguem, l'experiència em ve dir una cosa. El primer dia tires molt bé, vas molt bé. El segon dia, el cansament del primer dia ja se't comença a acumular. El tercer dia és un dia molt crític, eh? És un dia molt crític, perquè tens el primer i el segon de cansament...
Acumulats, encara no s'ha refet el cos.
No te s'ha refet el cos, però si superes aquest tercer o quart dia...
Hi ha un moment
dia, que fas el clic i aleshores...
Pots fer els dies que calgui.
Que et donguin el que vulguin. I aleshores és aquella sensació que quan pares... L'endemà dius, em falta alguna cosa, no? He de començar a caminar perquè s'ha convertit en un hàbit tan, tan...
Això els va passar a la Jean i al Lluís, que van començar a caminar a Bangkok i van arribar a Barcelona.
No trobaven la parada de l'autobús, o què?
Van fer el clic aquest.
Sí, sí, justament l'altre dia parlaven amb ells i explicaven, clar, que aquest procés, aquest camí, a vegades els deia la gent, diu, que no veieu, que no per la carretera, que feu el bus. La gent s'aturava. Però jo crec que hi ha aquell orgull propi o aquell punt d'honor, no?
No? És el projecte, clar.
Sí, sí, sí. També hi havia aquella parella de bicicletistes.
Sí, del... sí, que... el Ricard i l'Alba.
Sí, que també explicava el mateix. Deia, és que la gent se'ns parava quan ens veien en bicicleta i els deien, pujar les bicicletes al camió que us porto i tal.
No,
i
és que es tracta de fer bicicleta.
No. I hi ha un punt també que ells començaven a reflexionar de dir si realment era necessari mantenir
fer el que estàvem fent.
Fer el que... Sí. Això també et pot passar, eh? Travesses d'aquest tipus com la tica.
Home, perquè tu et fas el teu pla a casa tranquil·lament, amb totes les comoditats, però, és clar, canvia tant
sí.
quan de sobte aquella realitat amable de casa es transforma en el camí.
Clar, jo recordo un article que llegia d'una parella de... acabats de jubilar, un metge i un company seu, que van fer el GR11 i van tornar pel GR10, que seria travessar el Pirineu per el vessant sud i tornar pel vessant nord. I n'hi havia un que portava botes de muntanya...
De les antigues.
Li van durar...
passaven 3 quilos cada bota.
Li van durar tota la travessa. I l'altre, que anava amb bambes d'aquestes esportives, en va gastar 4 parells.
Clar. 4 parells. Clar.
Aquesta previsió, clar, un no s'hi va haver de preocupar per les bambes, diguem,
i l'altre va haver d'anar fent aturades per comprar.
Exacte, és a dir, són coses imprevistes, ja no diguem llagues, lesions d'aquestes de bessons, doncs, que se m'han...
Sí, que agafa una rampa, jo què sé.
Una rampa, no sé què, i l'acumulació d'aquest procés no és sortir un diumenge i el dilluns ja estaràs a la feina assegut i sense fer res. Fer una travessa com la tica val la pena, i això també ho permet la tica, perquè permet travesses de 2, de 3, de 4, de 6 dies, que poden ser petites aproximacions. A la tica, el mateix Joan Miravet ha dissenyat dreceres o ha dissenyat alternatives, que en un moment determinat jo vaig per un camí i puc fer una variant més muntanyera o una variant més senderista. I no per fer una o l'altra vol dir que sigui ni millor ni pitjor. No he d'anar allò a la garrita, jo només faré... No, cadascú pot adaptar les travesses aquestes a les seves capacitats. I això es dona bastant en aquest tipus de grans senders. Els senders de gran recorregut, GR92, GR7, GR11, etc. El GR11 és bastant més dur, però aquests senders que travessen a vegades serralades, diguem, entre cometes secundàries, permeten un caminar molt més adaptat a qualsevol tipus de persona. Però no vol dir que hi haguem d'anar amb una malla al davant i una al darrere, sinó que aquí hem d'anar-hi sempre preparats i previsors.
I procurar que no sigui època de pluges, tot i que, esclar, estem parlant d'un territori de muntanya que algun plugim sempre caurà.
És el que toca, sí.
Bé, i es dorm mentre camines o et pots aturar amb aquest pla de fer la tica?
No.
Perquè moltes d'aquestes ultratrails i això, la gent sembla que no dorm, tampoc.
Sí. Aquest és un... Jo ho sento, eh? Jo, la meva vida, m'he passat molt poques nits sense dormir i potser tenia 20 anys, diguem, que ara ja no ho aguantaria ni molt més, no? Però en Joan Miravet, ell va, com que és autosuficient, ell va amb la tenda i aleshores, quan troba una raconada, allà s'hi està, i estic segur que l'endemà no trobes rastre del seu pas, a no ser que hagi netejat el camí. Però si no ens agrada anar molt carregats, i això vol dir a una motxilla imprescindible amb un paravent, una roba d'abric, per suposat el telèfon mòbil i roba una mica de més còmoda per quan arribem, jo crec que la tica està pensada per fer etapes en les que sempre acabaré en un refugi, una casa rural, un hostal... De manera que el millor és portar una targeta de crèdit ben carregada, no?
I, ara se m'acudia que podies fer un treball previ de deixar nius de material als hostals i llavors, a mesura que hi vas arribant, doncs, deixes unes coses i n'agafes unes altres. És clar que llavors has de convèncer amb algú perquè vagi a l'hostal a recollir el que tu has deixat, no?
Sí, mira, això hi ha la travessa aquella, la gran travessa d'Estats Units, que vas de nord a sud per la serralada que queda al sector atlàntic, diguem, que és una travessa molt clàssica. El que fa la gent... Primer, has de ser molt autosuficient. Pots passar 4, 5, 6 dies, una setmana sense trobar cap refugi. És el que fan, com que el servei postal als Estats Units funciona, és en el punt que saps que arribaràs, et fas enviar un paquet. I en aquell mateix paquet l'obres i guardes tot allò que vols tornar cap a casa i el reenvies des d'allà. És a dir, està molt ben pensada, perquè hi ha molta gent que la ressegueix, aquesta ruta. Aleshores, aquest paquet, què vol dir que hi trobaràs? Doncs xocolata, l'aliment, uns mitjons nets, un no sé què...
Allò que no va trobar l'Escot, quan va fer el Pol Sud.
Per exemple, és a dir, que ja ens hagués agradat que hagués trobat el punt d'avituallament, sí. Però tot i això, jo conec gent, i de fet, uns amics meus fent la travessa als Pirineus, la van preparar enterrant pots de menjar en determinats indrets en els que sabien que passarien. Llaunes de no sé què, etcètera, etcètera. De manera que la seva avituallament no era baixant una... sinó era trobar aquest punt. I això vol dir una
sempre
preparació.
Sempre quan no l'hagi trobat abans l'os.
Ho has de deixar ben protegit. Perquè recorda que fins i tot els bitllets d'euro ben amagats acaben fent-se molt bé, eh? Ho dic per si de cas, allò de sota el matalàs.
Parlant d'ossos, tu saps que abans has esmentat bou mort?
Sí.
Tu saps que tenen els Big Five, el bou mort?
Ah, sí?
Com el Serengeti, el Ngorongoro, sí, sí.
Saps que tenen lleons?
Digue'm, no tenen lleons, ni lleopard, ni elefants, ni búfals, ni rinoceron, però tenen el cèrvol, el trencalòs, el voltor comú, el negre i l'aufrany.
Tots allà.
Aquests són els cinc, els Big Five del bo mort.
De la Catalunya interior.
De la Catalunya interior. Bueno, és clar, allà hi trobes de tot, no? Hi trobes també pobles amb llegendes, no?
Clar, hem de tenir en compte que la tica ens va per uns indrets interessants i plens d'històries. És a dir, recorre la Serra Cavallera de punta a punta, que ens permet anar gairebé de Setcases o de Camprodon i ens porta fins a Ribes de Freser, per exemple. Què fa la gent? Normalment què anem? Vas a Pardines i puges al Taga i tornes a fer un bon tec, etc. No? Recórrer-la de punta a punta és com la Serra del Cadí, d'aquests balcons llarguíssims en els que sempre a cantó i cantó tens Pirineu i veus el Montseny i veus Montserrat i veus gairebé tot Catalunya als teus peus. Quan això ho recorres amb una mirada de jornades endavant i no de la pressa que t'esperen a dinar a les dues perquè si no et prenen el torn, doncs agafa una altra dimensió el concepte de caminar. És allò d'una tranquil·litat i un ritme de caminar que porta, a mi no m'ha passat, però hi ha gent que diuen que aquests caminars com el Camino de Santiago et transformen, et aporten una mirada diferent, fins i tot una certa transcendència.
Segur que quan acabes peses uns quants quilos menys.
És probable. És
a dir, que la transformació s'ha dut a terme.
És probable.
Sí. I passes per forats negres, Joan?
Bé. Això en parlarem, dels forats negres.
Perquè això sí que m'ha quedat així gravat.
Sí. El que l'altre dia pensava, això dels forats negres són aquests espais...
No són pas aquells forats de Sibèria, no? Que apareixen a la península Yamal
i que de sobte algú desapareix un poble sencer.
Home, escolta, són uns cràters que adonidors, sí, 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 sí. Centenars de metres de fondària.
No seria aquest el concepte, sinó són espais en els que Catalunya en té d'aquests forats negres. Són aquests espais que la gent d'allà no ho consideren com a tal, perquè justament és un concepte molt dolent, això d'anomenar-los com a tal, però sí que són espais en els que la soledat, la tranquil·litat, fins i tot algunes persones diuen que tenen un cert ambient gairebé tel·lúric i de forces, que si estàs obert i sobretot si has menjat poc, pot ser que els captis.
Home, hi ha espais extraordinaris, no?
Sí, sí, sí.
La Serra de Cavallera, de punta a punta, el Catllaràs, Certescant, la vall del riu Madriu...
El Catllaràs és que poca gent, hi va al Catllaràs, i comentava abans, no?, el refugi Gaudí, i dius, que el refugi Gaudí, què és el refugi?
Sí, un refugi ben particular, sembla talment que estigués al sostre de la Pedrera.
És així, i és que el va dissenyar Gaudí, quan Eusebi Güell era un gran industrial.
Mecenes.
I què va fer? Va construir una fàbrica de ciment a la Pobla de Lillet i a sota la Pobla de Segur, diguem. I l'arquitecte d'aquesta fàbrica, qui tenia més a prop?
Doncs, en Gaudí.
En Gaudí. La va dissenyar i ara es recupera, hi ha un museu, etc, etc. Però per fer anar aquesta fàbrica de ciment necessitava carbó. On trobava carbó? La Serra del Catllaràs. La Serra del Catllaràs no és un carbó gaire bo, però està com plena de petites mines en les que s'extreia aquest carbó i es baixava. I els enginyers, o diguem la noblesa del món de la mineria, els hi va construir un refugi que ara s'ha restaurat fa cosa d'un parell o tres d'anys i s'ha recuperat a partir de les imatges antigues que hi havia. Clar, quan jo passo per la Serra del Catllaràs i em trobo aquell element arquitectònic allà, és que, clar, justifica qualsevol excursió que pugui fer per aquella zona. És a dir, per si mateix ja valdria la pena. Si estigués aquí al Baix Llobregat, estic segur que seria de visita obligada, igual que van a la Pedrera, doncs anirien al refugi del Catllaràs de Gaudí.
Visites obligades com la vall del riu Madriu, que has esmentat abans.
Clar.
Un paratge que talment seria com arribar a la vall perduda de Xambalà, però a Catalunya.
Sí, sí, sí. I si ho situes que fa frontera entre Andorra i Catalunya, la vall del riu Madriu l'han preservat perquè és una vall pràcticament verge, en el que caminar per aquella vall, que te n'adones com Andorra prové d'un passat agrícola i ramader...
Que ja hem oblidat.
Que no només hem oblidat, sinó que jo crec que fins i tot s'està amagant gairebé, perquè Andorra era molt pobre, Andorra, eh? Hi ha alguns diaris de viatgers de principis del segle XX que quan arribaven a Andorra i anaven a l'hostal, els deien, per sopar només tenim patates. Patates bullides, no tenien res més. És a dir, és una tradició gairebé oblidada que prové d'un país singular i que ha fet un salt absolutament estratosfèric, però que quan vas a la vall del riu Madrid t'observes aquestes feixes i aquests camins empedrats i aquesta tradició antiga d'una Andorra que la tica permet descobrir i dir, ei, Andorra no només és el Caldea i les Escaldes...
I els edificis del Jan Nobel.
I tot això, diguem, sinó que Andorra té una bellesa naturalística que és espectacular. I han fet una cosa interessant que intenten recuperar en part... un dia parlarem d'Andorra, eh? Però intenten recuperar en part una certa...
Parlarem bé, eh? Parlarem bé.
Sí, un cert turisme de muntanya a l'estiu, que és que els refugis d'Andorra estan guardats, perfectament habilitats, i són com aquell tipus de refugi...
Hotelets
de Suïssa que veiem...
O d'Itàlia,
o d'Àustria, que vas allà i et donen aquells entrecots
arrebossats,
sí. Això, aquestes coses així, que dius, hòstia, on estic? M'he equivocat, això és un refugi? Doncs això Andorra ho intenta fer, perquè amb aquest aspecte, però, ostres, tenim encara una tradició andorrana d'anar a comprar el formatge de bola i els plats d'Uralex.
La tradició és la tradició, això.
Ah, exacte. I la tica vol trencar una mica aquesta tradició.
La tica, la travessa integral catalana. En Joan Portell, ja ens hi trobarem.
Exacte, quan vulguis.
Salut.
Gràcies.
Els viatgers de la Gran Anaconda a Catalunya Ràdio. La viatgera de la Gran Anaconda en marxa. Cris Ubach, fotògrafa professional i escriptora de viatges, s'ha passat mitja vida solcant planures, muntanyes, rius, boscos i deserts pel continent americà. En una mà, el volant. En l'altra, la càmera de retratar. I al davant, l'horitzó inabastable. D'aquestes vivències en són les seves Cròniques americanes.
L'ambient afrancesat que té Nova Orleans no només es nota en l'arquitectura o en la toponímia, sinó també una miqueta en la manera de viure dels seus habitants. Avui, de la mateixa manera que em passejaria pels canals de París, he decidit llogar una bicicleta per recórrer l'Esplanade, un dels bulevards més encantadors i elegants de la ciutat. Però abans de pujar a la bici, faig una visita a un local emblemàtic de la tradició francesa de Nova Orleans, el Café du Monde. Esmorzar aquí és el ritual diari de molts habitants d'aquesta ciutat des de fa més de 160 anys. El local es va fundar el 1862 i forma part del French Market, un mercat resguardat sota porxades que va néixer al segle XVIII com a lloc de mercadeig dels béns que arribaven en vaixell pel Mississippi. Avui, el mercat francès pràcticament només rep la visita dels turistes, atrets per la munió de botiguetes de records que han anat substituint progressivament els comerços tradicionals. Això sí, l'històric Café du Monde encara aguanta i és un lloc al qual els autòctons no estan disposats a renunciar tot i la pressió turística. Quan hi entro, la cafeteria és plena de gom a gom, malgrat que no són ni les 8 del matí. La gent pren cafè a la barra, aquí no es porta el cafè americà, sinó l'espresso italià. I molta gent ha demanat un beignet, una espècie de bunyol d'origen crioll, la fama del qual ha transcendit les fronteres de l'estat de Louisiana. Els beignets, que són a Nova Orleans el que les coques són a Catalunya o les porres a Madrid, tenen fins i tot el seu propi marxandatge. Després d'endrapar un parell de beignets, agafo ara ja sí la bicicleta i agraeixo que aquesta ciutat tingui una orografia sense desnivells. L'Esplanade és un passeig veritablement preciós, una avinguda florida on sempre van viure els rics de la ciutat, per això se la coneix com el carrer dels milionaris. Es va obrir el segle XIX per unir el llac Pontchartrain, al nord, amb el Mississippi, i d'aquella època són la majoria de mansions criolles i tots els roures centenaris que tenen al voltant. Al llarg del camí faig moltes parades per fer fotos, i és que tot, absolutament tot, és pintoresc. les façanes de colors, els jardins amb bugambílies, les porxades de fusta, la gent que pren a la fresca asseguda als balancins. Avanço amb la bicicleta i cal dir que la banda sonora perfecta per aquesta estampa seria la Vie en Rose. Quan ja he anat i tornat dues vegades per l'avinguda i m'he recorregut d'extrem a extrem al City Park, penso que ja toca parar per fer un segon esmorzar. Per ser conseqüent amb la inspiració francesa que he triat pel dia d'avui, a la mateixa esplanada escullo el Café de Gà, on, pel que veig, serveixen àpats a base de patés i formatges. Entre la torrada de Brie i la de Rocafort m'assabento que aquest curiós bistró no porta el nom de Degà per casualitat. Resulta que en aquesta mateixa casa van néixer la mare i l'àvia del famós pintor francès obsessionat amb les ballarines. De fet, el mateix artista, segons m'explica la cambrera, va viure en aquest barri distingit el 1872. Il me l'a dit, la juré pour la vie.
A Catalunya Ràdio, els viatgers de la Gran Anaconda.
Les llengües de l'anaconda.
David Valls, benvingut.
Moltes gràcies.
On ens portes avui? Preparo el mapa.
Avui anirem cap al sud, cap avall, cap avall, cap avall, cap avall.
Àfrica?
Fins, exacte. Però tirarem avall de tot fins que arribem ja...
Al mar?
Al mar.
Fins al Cap de Bona Esperança.
Per allà. Anirem cap a Sud-àfrica.
Cap a Sud-àfrica.
Parlem del país,
perquè allà hi ha els Zulus.
Els Zulus, sí, sí. Són, home, són coneguts, almenys el nom sona a tothom, no?
Aquelles guerres que van tenir molts anglesos, no?
Exacte.
I els imagino amb aquells escuts i aquelles vestimentes,
sí,
no?
Sí, això, això.
Aquells plomalls que feien una mica de respecte.
Mm-hmm. Doncs parlarem de la llengua Zulu.
Clar, sí. No ens parlaràs pas dels escuts i dels plomalls, no?
No, això a mi no...
De la llengua Zulu, que és una de les que es parla a Sud-àfrica.
Una de les que es... Bé, una, sí, exacte, una de les que es parlen, o més concretament, és una de les 11 llengües oficials. Se n'hi parlen més, però en van fer 11 d'oficials, I quines llengües més tenim a part del Zulu? Doncs tenim el Xhosa,
hauríem de fer un clic.
El Soto del
Xhosa.
Nord, sí. El Soto del Nord, el Soto, el Siswati, el Tsonga, el Tswana, el Venda, el Ndebele i després dues llengües d'importació, indoeuropees, que seria l'Africans, que és la llengua que van portar els Boers, els pagesos, sí, o l'Africans, que és, no deixa de ser neerlandès, i l'anglès.
I llavors, per tant, ens trobem com ens trobem en tants altres països, vam parlar fa dies de Nigèria,
sí,
no?
Sí, exacte.
Països amb moltes llengües...
Que al final, aquí, la que acaba comptant i la que s'ha anat menjant tot...
Doncs és la dels...
Ha estat l'anglès,
exactament.
Ni tan sols l'Africans, Ha estat l'anglès. Bé, potser al principi era més l'Africans, però ara l'anglès és el que es fa servir tot arreu.
Però el Zulu és una llengua ben parlada, també. No la parlen quatre gats?
No, no, no. La parla uns 10 milions de persones. Seria més o menys com el català, aproximadament. Pertany a la família de les llengües Bantu, que és una de les famílies més extensa d'Àfrica, amb unes 500 llengües.
Que ja ho hem esmentat algun cop.
Sí, que va des del Camerun fins a Guinea Equatorial, això sí, si ens situem.
A l'Àfrica de l'Oest.
Exacte,
a l'Àfrica de l'Oest.
I fins a Guinea Equatorial, fins a Bioko, l'antiga Fernando Po, que seria, doncs, l'antiga Guinea Espanyola, per dir-ho així. Doncs imaginem-nos travessar tot Àfrica pel mig, tot allò... Tot,
500 milions de persones.
Sí, sí, són una gent que van viatjar molt, els Bantu, per dir-ho així, i es van anar establint a molts llocs.
Home, ja sabem que molts d'aquests pobles eren nòmades i, per tant, és normal que es desplacessin.
Llengües Bantu, per exemple, ara així ràpidament, que també són famoses, el Xhosa, que ho hem dit abans, però potser n'hi ha una de molt coneguda, que és el Swahili.
I tant.
Quan la gent pensa en llengües africanes, sempre surt el Swahili.
I el Zulu és parlat tant com el Swahili? No tant, potser.
No tant. El Swahili és la primera llengua més parlada. Ara no tinc aquí les dades, però jo no sé si potser són 60 milions de persones que parlen. Passa que el Swahili és una llengua franca, que hi ha molta gent que la parla com a segona llengua, més que potser que com a primera, sobretot a Tanzània, que és llengua oficial, Kènia i molts països de l'entorn, es fa servir com a llengua franca de comunicacions, que també és una llengua, malgrat que és una llengua africana i és pròpia d'allà, és una llengua, sobretot a Tanzània, que s'està menjant llengües locals petites, en aquest cas no és una llengua colonial que ha vingut allà, però és una llengua...
És una llengua colonial africana.
Exacte, africana, que s'està menjant d'altres llengües africanes, perquè, sobretot a Tanzània, és una llengua molt important, que fa servir l'administració, televisió, i es fa servir tot arreu, el swahili, realment, però això va en detriment d'altres llengües locals, doncs, que estan perdent parlants. Però,
David, el peix gros es menja el petit. Sí, això és llei natural.
Tornem al Zulu.
Va, tornem al Zulu.
Què en podem dir del Zulu? Doncs alguna característica que ja hem comentat alguna vegada sobre el gènere gramatical, recordem que...
Ah, sí, amb l'Igbo, o l'Igbo, en vam parlar.
Sí, en vam parlar amb l'Igbo, recordem-ho ràpidament, pels que no ens segueixen sempre, que no hauria de ser ningú, si tothom ens hauria de seguir sempre.
Exactament, exactament.
Doncs el gènere gramatical, en català en tenim dos gèneres, el masculí i el femení, el cotxe és masculí, la casa és femení, no? Doncs hi ha llengües que no tenen gènere gramatical i hi ha llengües que en tenen molts. Quan tenim més de tres gèneres gramaticals, de fet, no es diuen gèneres gramaticals, es diuen classes nominals, i en el cas del Zulu n'hi ha 15.
No els direm tots, no els direm tots.
No els direm tots, però en podem repassar alguns que, si més no, des del nostre punt de vista, doncs pot ser una mica curiós. Per exemple, tenen un gènere per marcar els substantius humans, o sigui, en aquest cas les persones, hi ha un gènere específic per marcar persones, sí, i un gènere específic per marcar, doncs, el que no són humans, Per exemple, seria
animals,
de fet seria...
per exemple.
Coses... Sí, en aquest cas animals. Clar, hi ha llengües que marquen l'animat i el no animat. A l'animat hi entraria, en principi, persones i animals, Si colen altres coses per allà dins, Per exemple, els astres, el sol, que seria animat o no animat?
Depèn de com ho miris, no?
Clar, perquè,
clar,
i la terra,
crema.
I la terra, què seria? Clar, la terra es belluga,
clar.
Voltes al voltant del sol.
Ui, té un nucli ben actiu.
Clar. Per tant, això d'animat i no animat, dius, ai, que fàcil. Bé, no és tan fàcil, per algunes coses és molt clar, però per d'altres dius, bé, i això on ho poso, no? En aquest cas, suposo que si són singulars humans, tenint singulars i plural, doncs suposo que si és humà, és humà, i punt, no? És humà, doncs ja està, no? Què més tenim? Hem dit no humans,
O humans augmentatius.
Exacte, augmentatius, per exemple, seria, doncs, per dir capità, que és un càrrec, no? Coronel, coses així, doncs seria un humà augmentatiu, algú que té un càrrec que està més amunt, Tenim diminutius, també, amb els gèneres gramaticals, amb aquestes classes nominals, és una manera que tenen ells, doncs, de fer els augmentatius, diminutius, i després tenim un de curiós, substantius singulars humans abstractes. I què vol dir això d'humans abstractes? Doncs, per exemple, la bellesa. La bellesa aplicada a una persona és un concepte abstracte, bé, no sé si abstracte o com a mínim molt, molt, molt subjectiu, no? Perquè el que és bell per un no
tant,
és per un
altre,
no?
I tant, pot no ser per un altre, exactament.
Això ja n'ha dit en anglès, no? Que diu que la bellesa és en els ulls
del que mira.
Del que mira, mentre estava fent la traducció de l'anglès. Sí. Què més tenim? Humans abstractes, també, per dir, no sé, la diferència, solitud, coses d'aquestes abstractes, doncs també tenen un gènere gramatical per això, i... Bé, i algun més que potser no val la pena comentar. Per no enredar-nos aquí en tecnicismes.
Però sí? Podríem passar, en canvi, a parlar dels clics.
Sí.
Perquè és una llengua amb clics.
És una llengua amb clics, No els clics de Playmobil.
No ens confonguéssim.
És una característica que ja hem parlat més d'una vegada. I què són els clics? Bé, en aquest cas en tenen tres, un de dental, un d'alveolar i un d'empostalveolar. I què vol dir això?
Petar la llengua.
Exacte, dental és on fem petar la llengua, Dental a les dents, alveolar és amb els alveols, Aquí entre la llengua i el paladar, i postalveolar, doncs, seria entremig, encara una mica més al mig. I ara intentaré fer una imitació, però serien, és un fonema més, és un so més, Com tenim nosaltres la P, la T, doncs ells fan... Sons així, no? Ara no sé quins tenen ells,
Sí, n'hem parlat també.
Doncs n'hem parlat més d'una
vegada. Em sembla que hi ha 5 tipus de clics diferents.
Sí.
Amb algunes llengües, sí.
I per complicar-ho una mica més, és una llengua, doncs, des d'un punt de vista fonètic, rica, això s'ha de dir, perquè té clics, però també té tons. Els tons, recordem, com el xinès, Té un to baix, un dalt i un de caiguda, d'acord? Honestament no sé massa bé què vol dir
de caiguda.
Per exemple, tenim la paraula un fundici, que pot voler dir sacerdot o mestre, en funció de si diem un fundici, seria sacerdot, o diem un fundici, que seria mestre. I ara ho estic pronunciant molt malament i em perdonaran els zulus.
Segur que els zulus...
Sí, segurament ho he dit al revés.
Es queixaran.
No, segurament ho he dit al revés.
No, però s'entén, s'entén.
Un fundici seria un fundi... No, un fundici, i l'altre seria un fundici. No ho sé.
Ho he vist clarament, quan deies sacerdot i quan deies mestre, doncs, sí, ha quedat molt clar.
Doncs vinga.
Tornem a estar, doncs, aquí. Si no tens bona oïda, David, vas perdut,
Sí, malament rei. Més característiques del Zulu. Hi ha una altra característica que també l'hem anomenat més d'alguna vegada amb alguna llengua, i és que tenen possessius, que això em penso que totes les llengües en tenen, bé, totes, potser menys el Piraja, que és una llengua que ja en van parlar allà a l'Amazones, que és aquesta llengua no té res.
I tant.
Segons.
Amb prou feines és una llengua.
Sí, exacte. Doncs té possessius alienables i inalienables, o no alienables. I què vol dir això? Jo puc dir en català...
Tu t'hi referies un dia i posaves com a exemple el teu braç?
Sí, per exemple, en català diem el meu braç, o puc dir el meu mòbil, el meu telèfon mòbil, i jo dic meu, meu. Però hi ha una diferència entre el meu mòbil i el meu braç.
El mòbil és alienable,
alienable
i el braç és inalienable, exacte, fins que no es demostri el contrari.
Exacte, fins que no es demostri el contrari. El mòbil, en principi, de moment, també fins que no es demostri el contrari, perquè és meu.
Ja ens l'enganxaran, ja ens el cosiran del cervell.
Però el mòbil, en qualsevol cas, puc decidir donar-lo, regalar-lo, vendre'l, llavors, per tant, és una cosa alienable. Ara és meu i demà pot no ser meu.
Sí, sí.
I el braç, en principi, sempre és meu.
En principi, sí, sí.
En principi. Llavors, per tant, però nosaltres en català diem meu, meu, no fem diferència. Però hi ha llengües, moltes llengües al món, una d'aquestes és el Zulu, que tenen dos paradigmes diferents, dos jocs de paraules diferents per entendre's. No diuen de tot meu, sinó que fan un meu i en l'altre farien un...
I tu ja saps si estan parlant d'una cosa que es pot separar de tu o d'una altra que no,
aquí,
que és inseparable.
Aquí la gràcia del tema, doncs, és coses que aquí ja cada llengua fa les seves diferències. Per exemple, quan parlem de familiars. Clar, un germà, en principi un germà, sempre serà germà tota la teva vida. Però si en caso, la meva dona, no sé si és alienable o no alienable, perquè, és clar, de moment és la meva dona, no? Però potser em separo i ja deixa de ser-ho, no?
Clar.
Llavors hauríem de preguntar al Zulu com ho diuen, això? Quin sistema de possessió
està servint? Ja els hi preguntarem,
ja els hi preguntarem. Sí. Més característiques d'aquesta llengua, doncs és una llengua aglutinant, com l'alemany, per posar un exemple. Què vol dir això?
Que ho ajunten tot amb una sola paraula.
Exacte, que van agafant paraules, si l'alemany... Si mai...
Aquelles paraules llarguíssimes.
Exacte, aquelles paraules tan llargues en alemany, doncs que el que fan és agafar paraules, les posen totes juntes.
De fet, són frases.
Sí, 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 sí. Sí? Una altra característica a dir de la llengua Zulu és la manera de comptar, a partir del número 6. I com diuen els números? Els diuen amb el nom del dit, igual que tenim el dit polze, el dit índex, el petit...
Doncs ja correspon amb l'1, amb el 2, amb el 3...
El dit gros, exacte. Doncs a partir del 6, ells diuen, i si, ja també em perdonaran la pronúncia, i si tupa, que vol dir polze, la paraula polze, com si nosaltres diguéssim 1, 2, 3, 4, 5, polze. Que quan fem en 6 aixequem el polze nosaltres,
sí, sí, sí.
Doncs és com si diguéssim, tenim el 5, polze, índex, del mig, el del cor,
l'anular,
l'anular i el petit.
Sí,
no?
Sí, 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 sí.
Doncs ells diuen, el número 6 és Isitupa, que vol dir polze, l'índex és el número 7, i si convisa, que a més vol dir el que assenyala, perquè és amb el dit que s'assenyala, sí, normalment. El del mig és el número 8, i és Isiagalombili, que a més vol dir dos restants, en falten dos, nou i si xiagalo...
Veig que el Zulu costa, David, el Zulu costa, sí, sí.
Que vol dir el que queda, que en queda un, per arribar als 10, per obrir-los tots. Bé, compten d'aquesta manera, si més no, del 6 al 9, de fet.
Que és curiós, que
sí.
Es digui el número, porti el mateix nom que el nom del dit, no?
Sí, bé, ui, però si estem...
És com els mercats africans, no? Com els mercats porten el nom del dia de la setmana que es fa.
Exacte, sí, sí, sí. Ui, i podríem parlar de dies
de
i maneres de posar noms a Kofi Annan, que saps qui era el Kofi Annan?
I tant, secretari general de les Nacions Unides.
Doncs vol dir divendres perquè, bé, en aquesta llengua posen i el costum de posar en el nom a l'infant
el dia que neix.
El dia que neix. Llavors, bàsicament, aquest nom que nosaltres no ens diu res, aquest nom que no ens diu res nosaltres, és divendres. Sí. Sí. Doncs tornem al Zulu.
Va.
Parlant més de números, de formar els nombres ordinals, per dir el primer, el segon, el tercer, què fan? Ells posen la paraula qua, que vol dir lloc de, sí? Per exemple, per formar noms de llocs, com ara KwaZulu Natal. Però també es pot formar per nombres ordinals com KwaKubili, per indicar el segon, que seria el lloc del número 2. El lloc del número 3, el lloc del número 4, el lloc del número 5, ho fan servir així, posen el número, la paraula número i la paraula qua, que vol dir lloc. I amb això diuen primer, segon, tercer, quart, cinquè.
Caram.
Sí. Ja i abans que dèiem dels números, perdona.
Deu ser difícil passar comptes amb els zulus,
Segurament, sí. Que dèiem dels números, curiositats d'altres llengües, Hi ha llengües, doncs, que, per exemple, per dir el número 5 és la mateixa paraula que mà. Per què? Perquè la mà, en principi...
Perquè la mà, en principi, ha de tenir 5 dits.
Si no tenim cap defecte de fàbrica, doncs tenim 5 dits.
O algun accident.
Exacte, o algun accident. I el número 6 és mà més 1. Ma més 2, ma més 3, ma més 4, ma més... I el número 10 és dues vegades ma. Una mica com el francès, el 4
no,
ben...
No, et preguntaré què hem de dir per dir 20 o 100 o
20 mil, a vegades la mateixa paraula milió. Que... La paraula 20 és la mateixa paraula que cos, perquè el cos en principi tenim 20 dits. En principi, perquè pels anglesos no. Perquè els anglesos tenen els fingers, els toes.
Clar, clar.
Clar, i els
diferencien
toes no
entre dits de la mà i dits del peu. Mm? Mateix i... important.
Exacte. Tornem al Zulu. Tenim una cosa que se'n diu inversió verbal. I això què és? Que tenim un verb i els podem invertir per indicar un significat diferent. Per exemple, tenim ngimtanda, que vol dir l'estimo. Però si ara agafem aquesta paraula i la llegim al revés, en comptes de dir ngimtanda, diem ntanda ngami, com llegit al revés, vol dir estima'm.
Matisos importants.
Sí, una cosa és l'estimo i l'altra és estima'm. Sí, girant el verb.
Matisos importants.
I curiositats així externes una mica de la llengua, hi ha un sistema operatiu, tenim el Windows, el Mac, hi ha el Linux, hi ha una distribució de Linux que es diu Ubuntu, que és una paraula en Zulu que vol dir humanitat, que de fet la paraula Buntu vol dir humà. Sí, Buntu, perdó, no he dit res més. També amb els radioaficionats, Echo Charlie Zulu Bravo,
sí, i tant, i tant, i tant.
Quan diuen les lletres per saber lletregen, diuen una paraula allò, sí, quan dius, sí, T de Tarragona, D de Dinamarca,
sí, sí,
els radioaficionats, doncs, Zulu, diuen Echo Zulu sí. Bravo Charlie,
sí, sí.
Doncs fan servir Zulu per indicar la lletra Z. I com a última, els que ja tenim una edat, potser ens en recordarem del Johnny Clegg en Sabuca, en Johnny Clegg va morir ara fa uns 4 anys, diuen, penso, pobre, doncs que va fer una cançó que es deia Simbonanga, sí? Que vol dir el despertar, i que la cançó era cantada en Zulu i en anglès, Ell, el Johnny Clegg cantava en Zulu també, penso que el parlava, i era un tribut a Nelson Mandela. Estem parlant d'una cançó dels finals dels 80, si
tant,
no recordo
tant.
Malament, encara hi havia l'apartheid, bé, i era una cançó protesta, una mica.
Avui, doncs, David, marxem cantant.
Doncs vinga.
Fins aviat.
Fins aviat, gràcies.
Els viatgers de la Gran Anaconda a Catalunya Ràdio.
La mirada de l'Anaconda.
En una paradeta del vell Damasc, Mohammad Al-Masri barreja essències en desenes d'ampolletes, recreant per la seva clientela empobrida pels anys de guerra i la crisi econòmica perfums de luxe. A hores d'ara, fora del seu abast. Per aquest nas de 50 anys d'edat, n'hi ha prou d'ensumar un sol cop un flascó d'un perfum importat per reproduir-lo i vendre'l a un preu molt més assequible. Mohammad, a qui tothom coneix per Abu Nur, es vanta de tenir més espècies que una gran fàbrica de França, tot i no disposar d'un gran taller, i de comptar amb un nas que entrena des de fa més de 15 anys. El seu ofici, heretat dels seus oncles materns i que es transmet a la seva família des de fa més d'un segle, ja l'ensenya al seu segon fill. Situada en un vell caravanserrall, entre el soc de les espècies, d'on s'escapen efluvis de canyella i cardamom i el de l'encens, la seva minúscula botiga, incapaç d'encabir més de 3 clients alhora, no es buida mai. Alguns li acosten el telèfon mòbil per mostrar-li imatges de perfums importats que li demanen que imiti. D'altres volen comprar la fragància que els aconsella el seu perfumista. Hi ha clientes que li demanen que compongui perfums semblants a marques americanes o franceses de les quals havien estat devotes fins just abans de la guerra, quan podien accedir a essències estrangeres que ara no es poden permetre. Abu Nur sap que els perfums són, per les noies joves, una cosa essencial, igual que beure o menjar. Si bé Damasc, la capital, s'ha estalviat la guerra de Síria, desfermada per la repressió de les manifestacions predemocràtiques del 2011, l'economia d'arreu del país ha quedat molt empobrida per una dècada de combats i de sancions internacionals. Al mercat negre, la moneda siriana s'ha devaluat gairebé al 100% i el salari mitjà d'un empleat no arriba ni als 25 euros mensuals. En canvi, un flascó de perfum importat en val més de 100. Mohammed al-Mashri presumeix de poder recrear gairebé a la perfecció els perfums més exclusius, que ven a menys de 30.000 lliures sirianes, és a dir, encara no 6 euros. A la seva petita botiga, els clients es prenen el seu temps ensumant desenes de flascons o s'embadoquen amb en Mohammed mentre fa malabarismes amb les essències. Sobre una taula rectangular, el perfumista ha arrenglarat desenes d'ampolletes que els seus fills li porten d'una empresa veïna. Les essències de llessamí es troben a la rosa de Damasc o a l'almesc. A Bunur ha entapissat el mur que té a l'esquena amb fotografies de grans marques de perfum mundials, retallades de velles revistes. Alguns clients venen de molt lluny, fins i tot de pobles de les muntanyes, per adquirir alguns flascons de perfum per la família. Ni tan sols cal que estiguin familiaritzats amb les essències. N'hi ha prou amb confiar en el nas de Bunur.
Els viatgers de la Gran Anaconda.
En temps de guerra cal aguditzar l'enginy per sobreviure. També ens caldrà aquest enginy per aprendre Zulu, una de les llengües parlades a Sud-àfrica, tal com ens ha explicat en David Valls, per seguir la traça de la Cris Ubach per Louisiana o, sobretot, per seguir la pista d'en Joan Portell per la TICA, la Travessa Integral Catalana, una proposta pels amants de la muntanya i l'excursionisme que uneix Prepirineu i Pirineu. Res més, Benja Estacio, Judit Sala i qui us parla, Toni Arbonés, agraïm la vostra companyia. Esperem i desitgem seguir navegant plegats amb tots vosaltres en el ventre canoa de la Gran Anaconda. Fins aviat.
Els latuames creuen que el cel és el torrent que embolcalla el planeta. I des d'allà surt la Gran Anaconda cap als rius de la Terra. És així com la vida sorgeix i s'eternitza.
Segueix-nos a facebook.com/elsviatgersdelagrananaconda, al Twitter @grananaconda o al web catradio.cat.